Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
Com cada dijous ens atem secció de cinema per començar la tercera hora. Avui ho farem en l'ordre variat. Jordi Feixas, molt bon dia.
Bon dia, Sergi.
I Sergio Morales, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Avui ens portes les estrenes abans de començar perquè has de marxar d'equip i tant. I exacte, també un parell de punts de festivals.
Sí, un parell de punts. El primer és que avui acaba el London Spanish Film Festival, un festival sobre cinema espanyol que es fa a la capital britànica i on hi ha hagut una presència molt extensa catalana, entre els quals destaquen Pa Negre, Bruc, La Llegenda, Agenda, Mil Cretins, Morir de Dia i Catalunya Uber Ales. Llavors, 5 pel·lícules catalanes en aquest festival. D'altra banda, avui comença el Festival de Sitges, fins al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la seva 44a edició, per tant, déu-n'hi-do, i tenim presència santcuatenca en aquest festival. Ho vam parlar ahir a la primera plana amb el Marc Carreter, director d'un curtmetratge que entra en secció oficial, que és Mal Cuerpo, i amb el Dani Amor, que és un actor que apareix en una pel·lícula que es diu Ushima Next, una pel·lícula futurista i que de ben segur no deixarà ningú i diferent. En aquest festival hi destaquen com a noms propis Kevin Smith, director de pel·lícules com Clerks o Mallrats, i Francis Ford Coppola, que crec que no fa falta presentar-lo.
Per tant, el London Spanish Film Festival, que acaba avui, havia començat el dia 23 de setembre, i el Festival de Sitges, que comença avui. Pròximes estrenes de la cartellera, Sergio.
Estrenes, doncs tenim un parell d'estrenes, hi ha poqueta cosa aquesta setmana. Una és Crazy Stupid Love, una pel·lícula protagonitzada per Steve Carell, que és el protagonista de The Office, una comèdia romàntica, no crec que tingui massa pretensions i suposo que complirà el que promet, entretenir una estona i cap endavant.
Pots opinar, Jordi, si vols, jo crec que amb el nom ja ho diu tot.
Totalment d'acord amb el que ha dit el Sergio, probablement poqueta cosa. A veure què ens depara el protagonista de The Office.
Això anava a dir.
Un senyor una mica particular, a veure què.
Bé, de moment a mi m'agrada com a actor, a veure què tal ho fan aquesta pel·lícula. I l'altra és Intruders, una pel·lícula de Juan Carlos Fresnadillo, que és el director de 28 Semanas Después, una pel·lícula protagonitzada per Pilar López Ayala, Clive Owen, Daniel Brühl, per tant, un repartiment que és força interessant, una pel·lícula de, bé, un thriller, terror, haurem de veure què ens...
Presentada al Festival de Sant Sebastià, fora sí, de concurs, ha tingut crítiques de tot.
Sí.
Per exemple, en Boyero la va descriure com una tonteria, en canvi, per exemple, Luis Martínez, un altre crític d'aquí, va dir que estava prou bé. Ja ho veurem. A veure, potser és un bon tema interessant per anar parlant-ne.
Sí. I a part d'això, doncs, ja està, perquè aquesta setmana ve bastant fluixeta quan a cinema.
Doncs, Sergio, moltes gràcies.
Ens veiem.
Jordi.
Bon dia.
Abordem la pel·lícula d'avui. Avui parlarem de Los Tres Mosqueteros, o el que és el mateix, Els Tres Mosqueters.
Exactament. La nova actualització del clàssic literari de Dumas, que promet coses interessants. Ara en parlem.
Doncs escoltem el tràiler.
Hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar y morir. Somos guerreros. Eso es lo que somos.
Los Tres Mosqueteros. Os conozco.
Estamos rodeados de enemigos. La guerra engullirá todo el continente. Solo nosotros podemos impedir el apocalipsis. D'Artagnan, ¿queréis ser mosquetero? Es vuestra oportunidad.
Molta acció, em sembla, Jordi, pel que escoltem en aquest tràiler.
Molta acció i també altres coses. I d'entrada volia començar dient que ja sorprèn el gruix d'actors, director que tenim aquí muntat, perquè és realment curiós i el resultat, com veurem, és prou bo. D'entrada tenim aquest director, que també és guionista i productor, en Paul Anderson, que bàsicament s'ha dedicat al món de l'acció fantàstica, ciència-ficció, és el director de les últimes dos o tres de Resident Evil, Soldier i altres, la Carrera de la Mort, també una animalada d'acció, que em va sorprendre una miqueta que s'endinsés en el món de l'aventura i l'aventura històrica, però el resultat, com veurem, déu-n'hi-do. Qui més tenim? És que tenim gent molt coneguda en aquesta pel·lícula, o prou coneguda. El primer de tots, fent el paper de D'Artagnan, és un jove, però que ja l'hem vist en diverses ocasions, que és en Logan Lerman, feia de fill petitó del Mel Gibson, el Patriota, i fa poc ja va aparèixer com a protagonista una pel·lícula que es deia Perry Jackson and the Olympians, que aquí va ser traduïda per Perry Jackson i el ladrón del Rayo, aquestes traduccions brillants.
Brillant.
D'aquí l'estat espanyol, en fi. També apareixia com a fill del Christian Bale, el tren de les 3 i 10, aquell thriller de l'Oest, bueno, aquell western amb en Russell Crowe. Vull dir que un personatge que fa una mica el salt en el paper de protagonista i que prou bé. Qui més tenim? L'Aramis. L'Aramis dels Tres Mosqueters és el Luke Evans, que alguns el coneixeran sobretot per a la comèdia de cinema independent Tamara Driu, que fa poc la veiem aquí al cicle de cinema d'autor del Cinesa i que aprofito per recomanar, una bona pel·lícula. I que a més aquest senyor en Luke Evans apareixerà al Hobbit, la nova saga que prepara en Peter Jackson sobre les aventures de, bueno, fantàstiques de, que van lligades al Senyor dels Anells. Més coses, en Ray Stevenson, aquest els nostres oients de seguida el localitzaran perquè és el que feia de Tito Pulo a la sèrie Roma. Els que siguin amants d'aquesta sèrie de seguida el localitzaran, un tio molt corpulent i que també apareixia a l'última del Rei Arturo amb el Clive Owen i algun més que ara en parlarem.
Aquesta sèrie de Roma és aquella on es veia bastanta carn?
També, amb violència, carn, de tot, el que està de moda avui dia, bàsicament.
A la tele, per sort.
Bueno, no està mal, la sèrie. Segueixo. També, l'altre dels tres mosqueters, en Matthew McFadden, superconegut perquè és el que feia de senyor Darcy, Orgullo y Prejuicio, amb la que era Natalie, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Jane Austen. També va participar en Un funeral de muerte, la versió anglesa, una comèdia molt animal sobre, bueno, sobre això, sobre un funeral, la mort, i etc. Mila Jovovich, que ja havia treballat amb el director a les pel·lícules de Resident Evil, una actriu que està més habitualment ambientada en temes d'acció trepidant i que aquí fa el paper d'una dama que és una espia en l'Europa de l'època i que també no para de saltar acció, etc. Vull dir, ja fa un paper més o menys del que li toca. Evidentment també tenim aquí una altra estrella gairebé de dissimulada, però l'Orlando Bloom,
que fa el duc de Buckingham.
Exacte, fa de malvat duc de Buckingham en un paper que no li és habitual, tot i que ha fet cosetes així de fantasia i d'història, El Senyor dels Anells, Troia, etc. I aquí fa un paper divertit, fa de malvat divertit i ho fa prou bé, no està malament. Qui més? Tenim de Cardenal Richelieu en Christoph Waltz, que jo crec que és arxiconegut pel seu paper de Hans Landa a Malditos Bastardos, on feia aquest Hans Landa un obsessiu de buscar i matar jueus. I em deixo en Rochefort, el cap de la guàrdia d'en Richelieu, que és el Mads Mikkelsen, aquest senyor. Els nostres oients el recordaran de fer de Le Chiffre, el dolent de les últimes dues pel·lícules d'en James Bond. I finalment, en el que seria la banda femenina, en el paper de Constance, una noia que de 22 anys, que inicia la gran pantalla, que és la Gabriella Wilde, i que déu-n'hi-do, jo crec que ho fa prou bé i que potser ens sentirem a parlar d'ara endavant. Per tant, un gruix curiós, gent d'acció, gent que ve més del drama, de la comèdia, jo ja patia una mica a veure quin seria el resultat, i la veritat és que ha quedat prou bé en aquesta actualització del clàssic de Dumas, que no oblidem, ara feia temps que no teníem una pel·lícula d'aquestes sobre aquesta saga en pantalla. L'última l'havíem tingut el 2001, El Mosquetero, que era una pel·lícula centrada sobretot en la figura de D'Artagnan, interpretat per en Justin Chambers, hi havia la Mena Subari, la Catherine Deneuve, bueno, varia gent del mundillo, i que havia estat la successora de potser la gran pel·lícula dels mosqueters dels últims anys, de l'any 93, que era precisament Los Tres Mosqueteros, amb en Charlie Sheen, que ara es dedica als Dos Hombres y Medio, si és que al final segueix o no, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt, en fi, gent coneguda en el mundillo. Aquesta pel·lícula, clar, una història clàssica, però que aconsegueix portar-se-la a un terreny particular, dona una nova òptica a la història. Ja no només són els problemes de França, sinó que en Paul Anderson porta la història en general a l'Europa del segle XVII. Evidentment hi ha la història de base, és el clàssic de Dumas, però el complot contra el rei de França també afecta o ens porta a Itàlia, ens porta a Anglaterra, vèiem l'Orlando Bloom fent de duc de Buckingham, i la feina dels tres mosqueters, acompanyats del nou component del grup, que és en D'Artagnan, intentaran doncs salvar França dels perills organitzats per en Richelieu i companyia.
Tu recordes, Jordi, els tres mosqueters de la teva infància, vaja, i de la meva també, perquè som de la mateixa època?
Sí.
I vas al cine amb aquella idea i varia molt?
La tinc una mica llunyana, però sí que varia. Ara ho acabarem de concretar. Jo crec que, i de fet és una de les virtuts d'aquesta pel·lícula, és que agafant una història que ja coneixem bastant sobradament, li dona una mica una volta, l'actualitza una mica al nostre temps i a les nostres, bueno, diguem, inquietuds cinematogràfiques actuals. I és que avui dia fer una pel·lícula d'aventures em sembla que és molt difícil. Els Pirates del Carib han deixat el llistó altíssim. Aquesta combinació que els pirates fan d'humor, espectacularitat, acció, amor també, història d'amor, què més? una certa fantasia també, fins i tot diria gairebé una certa ciència-ficció, si es vol, en alguns moments, doncs és molt difícil de superar, i els Pirates han deixat el llistó ben alt, i Els Tres Mosqueters, aquesta nova versió, intenta seguir una mica aquesta estela, i a més ho fa prou bé.
És a dir, que Paul Anderson
ha estat atent.
Notable.
Sí, 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 de moment sí. Mira, tenim una pel·lícula que és capaç de donar-nos acció, i acció i de la bona, espectacularitat en les lluites d'espases, en els ambients on es donen aquestes lluites. Només avançaré que hi ha una lluita espectacular en un edifici prou famós de París que val molt la pena. Més coses. Tenim històries d'amor. Concretament en tenim tres, amb desenllaços variats i diferents, ben portades, amb un toc també que és més nostre que potser del segle XVII, evidentment, però que això també dona una certa gràcia a la pel·lícula. Tenim comèdia, acudits i ben portats, perquè l'aventura i l'acció a vegades cauen en allò de frases suposadament brillant després de cada cop d'espasa o de cada salt i queda fatal. En aquesta pel·lícula, no sé si és perquè és més britànica que americana, perquè el conjunt d'actors ho són, això ho porten bé. Més coses, espectacularitat. Sens dubte, Paul Anderson fa un film espectacular. I finalment, allò que et deia una mica d'introduir la fantasia en l'aventura, i Els Tres Mosqueters, aquesta versió hi és, una certa fantasia en forma tecnològica. El guió incorpora, bueno, les màquines fetes per Leonardo da Vinci temps enrere també entraran en acció aquí i donen aquest tret també distintiu a aquest film, a aquesta versió.
Doncs Jordi, si a l'acció, l'espectacularitat, la fantasia i també aquesta mica d'amor li sumem que en alguns cinemes de Catalunya es pot veure la pel·lícula en 3D.
Ah, exactament, això t'anava a dir. En 3D i en català.
I en català, el que dèiem.
Ja ho tenim tot.
Tant Els Tres Mosqueters com Los Tres Mosqueteros, podeu escollir.
Home, sí, en 3D la pel·lícula, suposo que... Jo no l'he vist en 3D, ho reconec, però suposo que farà un salt qualitatiu important. I és una bona pel·lícula per anar a veure en 3D, per què no? I, evidentment, l'actuació de tot aquest conjunt d'actors i actrius és que encara dona més solidesa a la pel·lícula. Clar, aquell acudit, aquella escena romàntica, aquella escena d'acció amb un cert humor, si tens un gruix d'actors i actrius que donen la talla, que són sòlids, la pel·lícula guanya i molt. L'única pega que hi trobaria aquí, i tampoc som justos perquè potser venim de la del 93, com comentava, és el tema de la música. Si el 93 el compositor havia estat el gran Michael Kamen i el tema principal l'havien portat en Brian Adams, en Rod Stewart i l'Sting, aquí jo crec que s'ha descuidat una miqueta la música. I potser és l'única cosa que queda una mica despenjada si comparem amb altres films, tipus Els Pirates del Carib i aquestes coses, que realment les músiques valen molt la pena.
Hem de dir que la cançó oficial de la pel·lícula és When We Were Young, del grup britànic Take That.
Sí, sí, doncs, coneguts ho són, no? El que passa que no sé, jo crec que no acaba de lligar. A vegades necessites reconèixer aquella melodia constant en totes les escenes, tipus Els Pirates o La Roca, o penso en aquestes grans bandes sonores, i aquí queda una mica despenjat.
Però per tant, no val la pena que li diguem al nostre tècnic, al Mario, que ens busqui alguna cosa de Take That pel final?
Jo crec que no.
Prefereixes acabar amb la sintonia del making of?
Oh, i tant, i a més és molt bona. En general, en definitiva, un film que déu-n'hi-do, ben portat, simpàtic, que aconsegueix agafar una història de base que és clàssica i la reconverteix una mica sota el nostre prisma, tant el que és en l'humor, el tema tecnològic que apareix una miqueta, i a més canviant una mica els esquemes de la típica història, tant a nivell de, com el que dèiem, no? Que porta el problema a tota Europa, no hi ha la França només del segle XVII, i en general un film que val la pena. Passaran una bona estona al cine si el van a veure. A veure, és una pel·lícula d'aventures i no és més que això, però dins de l'aventura jo crec que se l'ha de tenir en compte.
Quin és aquest moment, Jordi, aquesta bona estona per anar a veure una pel·lícula com aquesta?
Jo,
o no hi ha dia i hora?
Des del dissabte a la tarda fins un dilluns a la nit, que hagin anat malament l'inici de setmana, aquesta gent et fa passar una bona estona, rius, t'ho passes bé, et distreus, la pel·lícula no perd ritme, això també s'agraeix, i en general molt bé.
Que no t'ho he preguntat, amb quin intèrpret et quedes?
Doncs és una bona pregunta. M'agrada molt el jovenet que apareix en el paper de protagonista, que havia fet cosetes, com hem comentat, secundàries, des de fill del Patriota amb el Mel Gibson, però en comparació amb la seva primera aparició com a protagonista en aquesta Perry Jackson i el Ladrón del Rayo, aquí per fi fa un paper que està prou bé. I té gràcia, el nano té gràcia, fa un paper, bueno, de D'Artagnan, així una mica xulint, i li encaixa prou bé. Però, tenim un Richelieu molt bo, tenim un Matthew McFadden també en el paper d'Athos, que molt bé. És que en general la gent dona molt la talla, vull dir, més difícil avui quedar-me amb algú.
Back for Good, de Fons Jordi, del Take That. Aquesta és reconeguda i aquesta és tranquil·leta. Potser és massa tranquil·la, doncs, aquest és el problema.
Pel ritme d'aquesta pel·lícula, absolutament. Però bueno.
Potser per les escenes d'amor, sí.
Sí, 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 i tant.
Però per l'acció entenc que hi ha la mateixa, el mateix grup, Take That.
I em reafirmo, un amor prou ben portat entre aquesta parella, el D'Artagnan i la Constance, que és aquesta actriu nova en el cinema britànic, i que té gracieta, està bé. Després també hi ha l'amor, hi ha una història d'amor entre el rei i la reina, totalment diferent, també molt ben portada, divertida. Hi ha una escena brutal, bueno, perdó que ho desvetlli, del D'Artagnan aconsellant el rei de França en qüestions amoroses, que està ben portada, té gràcia, sí. I després, bueno, hi ha una altra història d'amor, que aquesta ja no la desvetllo, i tampoc desvetllo el final, perquè és una pel·lícula, ja aviso, amb un final que queda una mica així obert, cosa que també s'agraeix, perquè t'esperes una història que tots sabem de què va, sabem quin ritme porta i sabem com acaba. Doncs aquí, altre cop, en Paul Anderson li dona un toc personal i ho canvia una miqueta.
Jordi, ha estat un plaer un dijous més que ens acompanyes aquí al Making Of. Ens trobem la setmana vinent, dimecres és festa, però dijous, per sort no.
Això mateix.
I ja veurem quina pel·lícula ens portes.
Molt bé, Sergi, bon cinema.
Gràcies i bon cap de setmana i bon cinema.
Sant Cugat a fons, el magazín.